La taula de l'Evangeli.
Bon dia a tothom, com va? Un diumenge més amb vostès a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Gràcies per acompanyar-nos. Avui és el diumenge 20 de durant l'any, litúrgicament parlant. Anem, doncs, a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les, que és el que fem sempre amb els nostres tertulians. Avui, mossèn Ramon Sàrries i Anna Villas. Anem a saludar-los i a presentar-los. Mossèn Ramon Sàrries és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Molt bon dia, mossèn Ramon.
Hola, bon dia i bon estiu.
Quina camisa més maca que portes.
Ai, va. Bueno,
això no forma part del programa, però m'ha fet gràcia. Gràcies per ser aquí, eh?
Gràcies a tu.
Anna Villas és presidenta de Càritas Nacional d'Andorra. Bon dia.
Bon dia, Maria.
Gràcies
bon dia.
Per ser aquí també, a la taula de l'Evangeli.
Gràcies a vosaltres per la confiança.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 20 de durant l'any és del llibre dels Proverbis i del capítol 9è.
La saviesa ha construït el seu palau i hi ha posat 7 columnes. Prepara els seus guisats i els seus vins i fa parar la seva taula. Després, envia les serventes a cridar des dels punts que dominen la ciutat. Que vinguin els illetrats! I els qui no tenen enteniment, ella els diu: veniu a menjar el meu pa i a beure els meus vins. Deixeu la vostra ignorància i viureu i avançareu pel camí del coneixement.
Breu fragment on se'ns mostra la saviesa personificada. Es presenta com la que és capaç de donar acolliment i aliment a tothom qui vulgui acostar-se a ella. La seva crida s'adreça sobretot als més febles, perquè s'acostin al palau i al banquet per trobar-hi vida i coneixement. Teniu la paraula, tertulians.
D'acord, sí, sí. Podem... A veure, el llibre dels Proverbis, recordem-ho, perquè a vegades situar el text també va bé de fer-ho, es tracta d'una col·lecció de dites populars que ofereixen sensatesa, diguem, com un manual de comportament d'aquells que desitgen ser savis de debò. No tenir molts coneixements, sinó ser savis en la vida. Una saviesa que té el seu origen en Déu. No, recordem que es tracta d'un llibre bíblic, d'un llibre revelat. Llavors, el fragment d'avui, ho has dit molt bé a tu, Maria, la saviesa personificada. Una dama, una matrona, que construeix el seu palau, la seva casa, amb un bon fonament, 7 columnes, un bon fonament, i que ofereix els seus dons. I a qui els ofereix? Ja ho diu el text. Els illetrats, els que no tenen enteniment, els ofereix això. Tenir enteniment, saber trobar el gust de la vida. Aquest és l'objectiu. I a partir d'aquí, doncs ja veiem desenvolupament del text.
Anna?
Sí, jo em fixaria amb el verset que diu: deixeu la vostra ignorància i viureu. Doncs per ressaltar una miqueta la importància que la paraula de Déu, doncs, en la meva vida particular i en la de la meva família, doncs, ha fet aquesta importància, no? La formació cristiana. O sigui, quan nosaltres llegim la paraula, doncs ens anem formant. No és una lectura només per passar l'estona, sinó que ens va doncs, inspirant i ens va caient com una plugeta fina. No? I llavors, amb això de les sentències dels Proverbis, doncs crec que també hi ha molta saviesa popular que està basada en això. Les nostres àvies, la meva àvia en concret, la meva mare, doncs, deien moltes frases, no?, que avui en dia la joventut no coneix, potser, i que moltes d'elles estaven basades en aquests proverbis. Doncs, ara no faré una llista, però només de dir doncs, Déu hi faci més que nosaltres, no? També m'hi estic acostumant. Quan alguna cosa doncs, no em surt, doncs, a part d'encomanar-me a Déu, invocar el seu esperit, però doncs, també aquesta saviesa popular ens ajuda. Hi ha molts refranys, moltes dites en català que fan referència a Déu, i algunes d'elles doncs, estan inspirades en aquests proverbis. Doncs la meva idea seria que aquest text m'inspira el fet de reflexionar, de meditar la paraula. sigui doncs, els fragments de l'Antic Testament o del Nou. O sigui, el fet de que aquesta ignorància que ens diu aquest text, que no és ignorància de coneixement, sinó de saviesa, només la podem vèncer meditant, reflexionant, comentant, com estem fent ara o amb altres grups que ens trobem a vegades, la paraula de Déu.
Amb això que dius, Anna, jo vull afegir una cosa que, clar, el text ens hi dona peu. Quan diu, veniu a menjar el meu pa i a beure els meus vins. Surt el pa i el vi com una alegoria al pa i al vi de l'Eucaristia que Jesús ens ofereix. I fixa't que llavors aquí és, per un costat, la lectura de la paraula de Déu, la reflexió que tu estàs comentant molt bé, i per altre costat, l'Eucaristia com a sacrament de vida per als creients. O sigui, el mateix text dels proverbis ja ens dona peu. Doncs acostar-se a menjar el meu pa i a beure els meus vins. És Jesús qui, amb l'Eucaristia, fa present aquesta saviesa de Déu encarnada. I això acaba amb una frase que també el volia remarcar. Diu, avançareu pel camí del coneixement. El camí del coneixement, evidentment, no pot ser altre que el coneixement de Déu. Avançarem en el camí del coneixement de Déu, de la seva voluntat, dels mandaments, de la vida cristiana. Bonica, aquesta lectura.
Ramon, podríem distingir o hauríem de distingir entre saviesa i erudició, per exemple?
Oh, sí, bueno, erudició o bé...
riquesa intel·lectual
o bé adquisició de coneixements, sí. Diguem, de cultura general. Una sí. cosa és la cultura general i l'altra cosa és el savi, en context bíblic. En context bíblic, el savi no és aquell que sap moltes coses, sinó que aquell que sap com viure. Té la saviesa de la vida, de com comportar-se a la vida.
Que potser no té estudis, molts estudis, i en canvi sap com viure la vida, té la saviesa.
A veure, això sempre, clar, avui dia la saviesa la situem en els estudis i fer estudiar la gent i fer una carrera i a una universitat, el que sigui. Quan aquesta opció no hi era tant, els savis eren les persones grans, que havien viscut més anys, que havien acumulat més experiència, i aquests eren els savis.
Sí, el que dèiem de les àvies, no? Jo, doncs, potser perquè m'estic fent més gran també, però contínuament ara estic fent referència a la meva mare i a la meva àvia i altres tietes i demés, no? Llavors, és el que diu mossèn, estic totalment d'acord, la saviesa dels ancians a Roma també eren els més, els que sí. portaven doncs, les lleis del Senat. Sí. Doncs, per tant, sí que hem de retornar a aquesta saviesa que no es tracta d'estudi, sinó de saber viure i conviure.
I inclús encara, el nostre món políticament, i ara ha sortit de moda molt sobre la taula amb tot el que ha passat als Estats Units recentment, el mes passat i tot això, amb els candidats al president i tot això, però veiem, per exemple, que clàssicament grans països, Xina, Rússia, grans països, han tingut dirigents, gent grans. En canvi, les democràcies occidentals més aviat han fet opció per gent joves. A les empreses s'ha fet l'opció per dirigents gent jove. Abans no, Abans eren, i encara ara, els consells de direcció de les empreses, normalment hi ha persones experimentades, gent que tenen. Llavors, segona manera, és allò, l'acumulació de coneixements no es tracta només de saber coses, sinó d'haver-ho assimilat, d'haver-ho viscut, d'haver-ho fet seu.
Acumulació de vida.
Sí, té vida, tenir vida.
Per tant, els cristians hem d'ambicionar la saviesa.
Sí.
Perfecte.
Hem de ser savis, no vol dir conèixer moltes coses, però ser savis en la vida. Actuar amb saviesa, que en català diem amb seny.
Seny.
En català diem amb seny. Vull dir, però cristianament parlant, farem prudència. I Jesús ho diu, sigueu prudents, i ho diu a l'Evangeli.
Sigueu
prudents. Aquesta, una miqueta aquesta línia, aquesta línia és aquest text de proverbis hi veig.
Continuem endavant? Sí?
Com vulguis, sí.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfesi del capítol 5è.
Germans, fixeu-vos bé com viviu. No sigueu com la gent que no sap el que fa, sinó com la gent de seny, mirant de treure bé del moment present, perquè els temps que vivim són dolents. No sigueu d'aquells que no fan cas de res. Més aviat mireu d'entendre què vol de nosaltres el Senyor. No begueu massa, que el vi porta la disbauxa. Deixeu que us ompli l'Esperit Sant. Exhorteu-vos els uns als altres amb salms, himnes i càntics espirituals. Canteu al Senyor en els vostres cors, donant sempre gràcies de tot a Déu Pare, en el nom de Jesucrist, el nostre Senyor.
L'apòstol fa una exhortació a viure amb l'esperit atent, a no deixar-se dur pel que fa tothom i mirar d'esbrinar què vol el Senyor. Sembla com si volgués dir als efesis: encara viviu com abans de conèixer Jesucrist? També ens ho podríem aplicar a nosaltres, oi?
Sí, és una mica una continuació de la lectura de Proverbis, això, eh? És una mica la continuació de la lectura de Proverbis. Sant Pau als efesis, d'alguna manera, es fa recordar-los la nova realitat de la seva vida com a cristians. Aquest text reuneix normes concretes de conducta o consells de saviesa cristiana, diríem. Ell mateix fa servir la paraula seny, com a gent de seny. Hi ha tres contrastes en aquesta lectura. No sé si t'has fixat, tu, Anna, amb la reflexió que vulguis fer. T'has fixat, hi ha tres contrastes en aquesta lectura. A més, a mi m'agrada aquest text quan hi penses, perquè diu, per un costat diu: no sigueu com la gent que no sap el que fa. Llavors, contrari amb aquesta gent que no sap el que fa, ja, la gent de seny que treu profit de les circumstàncies de la vida. Hi ha un altre contrast, com aquells que no fan res de res. Diu, millor entendre què vol de vosaltres el Senyor. Què espera vosaltres el Senyor? Tercer contrast, no begueu massa vi, ompliu-vos de l'Esperit Sant. Aquí ve aquest contrast, aquest em fa aquesta cosa, perquè dius, no us ompliu l'estómac de vi, ompliu-vos el coneixement i el cor de l'Esperit Sant. Aquests contrastos, aquesta lectura dels Efesis, a mi em fa...
Sí, jo també veig aquesta continuació, aquesta continuïtat amb la primera lectura, perquè torna a fer referència doncs, a com hem de viure, què hem de saber, no? La gent de seny, tornem a parlar d'aquesta paraula, doncs fer el bé en tot moment, ens dona aquestes doncs, exhortacions. No? I també diu, els temps que vivim són dolents. I això sí, ho podem aplicar doncs, a tots els temps, pel que sembla. No?
Sí, Anna, sí. També en parlem ara. Eh? Sí, ui, sí. Que mal temps ha tocat viure mal temps. Mals temps, tota la vida.
No? Tota la vida. Ja ho deia Sant Pau, i suposo que, doncs, que després de Sant Pau, doncs, l'edat antiga, l'edat mitjana, l'edat moderna, doncs, sempre hi ha hagut llums i ombres, com avui en dia, que tenim llums i tenim ombres.
I en canvi, popularment parlant, diem, en castellà diuen, cualquier tiempo pasado fue mejor.
Jo no hi estic mai d'acord.
Cuidado, perquè...
No es parece mejor. Sí, jo aquesta dita que diu mossèn Ramon també l'he sentida molt i no hi estic d'acord, perquè penso això, no? Que el temps maquilla una mica les coses que han passat en el passat i ens sembla doncs, que quan fa 10 anys, 15 anys, 20 anys, jo crec que cada temps ha tingut les seves llums i les seves ombres. I per tant, doncs, en el temps actual... Doncs també, no? Són diferents segurament les llums i les ombres, són diferents. Quan parlem, per exemple, doncs, de la tecnologia, això pot ser una gran llum perquè ens està facilitant aquesta transmissió de la paraula de Déu. Ara en aquest moment, amb la ràdio Estel, en molts documentals, pel·lícules de bona qualitat, doncs en molts aspectes, doncs, la tecnologia està ajudant també a l'evangelització, canals catòlics... I per tant, doncs, és un bon temps, que no hi era doncs fa 200 anys, no? Per exemple.
Si Sant Pau hagués tingut aquests mitjans, els hauria fet servir, eh?
I tant, amb els viatges que va haver de fer, doncs,
sí, esclar,
i parlant a l'Àgora, a la plaça pública, allà a les sinagogues, no? I doncs nosaltres tenim aquestes facilitats. I després també, quan diu, busquem entendre el que Déu vol de nosaltres, això també és per tota la vida, no? O sigui, avui en dia veiem doncs, que moltes vegades nosaltres estem distrets per tantes diversions, per tantes... El vi aquest que dèiem abans, doncs sí, també hi és el vi com a tal, també doncs, ja se sap quan la gent a vegades surt i beu, però també en altres moments, que no cal que sigui beure, no? Que la, jo veig molta gent, amigues, companyes, companys, doncs, que només esperem les vacances per anar a l'altra punta de món i divertir-nos molt. I a vegades potser no tenim temps d'escoltar el que vol el Senyor de nosaltres.
Hi ha una cosa que hi veig, Anna, aquí amb aquests contrastes, aquests contrastes que hi veig aquí, quan aquest diu, no sigueu d'aquells que no fan res de res. Si d'alguna manera hi ha un crida l'atenció a la inactivitat, a la vagància, diu, no, diu, mireu d'entendre què vol de vosaltres el Senyor. Tant, espavileu-vos, espavileu-vos, perquè, esclar, no és només jo fer el bé o fer el mal, eh? I allò que és aquell bé que has deixat de fer, oh, escolta, que has deixat de fer, potser ens ho hem de pensar, eh? Que això també és un toc d'atenció de dir, Déu ens vol actius, Déu ens vol actius, eh?
Sí, Déu ens vol actius per fer el bé. Doncs, clar, a vegades estem actius per fer activisme de les nostres pròpies coses, no? Però ens vol actiu doncs, per servir.
Ah, esclar, sí, sí, per
però, per exemple, se m'acut, no limitar el nostre cristianisme a anar els diumenges a missa i ja està. Per exemple, podria ser una cosa. Vull dir, implicar-nos en la vida laboral, la vida familiar, en la vida social i tantes altres aspectes que té la nostra vida. Sí. No sé, pregunto, Ramon,
sí, no, no,
tu què diries?
Què vol dir quan vas a missa? Molt bé, però quan acabes a missa que el mossèn t'envia, aneu-vos-en en pau, no vol dir, va, ara ja s'ha acabat, fins a setmana vinent, no. Això que hem viscut a l'Eucaristia, això és el que després hem de fer realitat durant la setmana, en la nostra vida de cada dia.
Clar.
Aquest és en castellà, dic en llatí, que aquell conegut ite missa és, ha estat enviada l'ofrena cap a Déu. Per nosaltres ara aquesta ofrena que ha estat enviada a Déu l'hem de fer realitat en el dia a dia que nosaltres vivim. No se'ns hauria de poder dir mai de cap manera als cristians que diuen, oh, diu que és només van a missa i no fan res més. No? Si anem a missa, hem de fer el que la missa comporti.
Clar.
Esclar, sí, sí, no, no.
Vosaltres creieu
ser conseqüents, que hi ha, hem de ser conseqüents.
Hi ha prou consciència en general, no es pot generalitzar com en tantíssimes coses, però creieu que tenim aquesta consciència de que això que acaba d'explicar mossèn Ramon, quan sortim de l'Eucaristia, comença a expressar-se, continua expressant-se la nostra vida cristiana, allà on som, molts amics, anem a fer el vermut. Com jo faig un vermut sent cristià? A molts amics, quin testimoni dono? Per exemple... Sí.
Sí, i no és només el moment que surts de missa, sinó tota la setmana, com dèiem abans, la teva vida, en el teu estat, siguis un matrimoni, siguis una persona religiosa, un sacerdot, el que siguis, no? Doncs allà on estàs, en el teu lloc de treball, a la teva família, allà on sigui, doncs aquesta saviesa que has adquirit amb la missa dominical, doncs perquè el mossèn t'ha fet una homilia, una reflexió, perquè tu mateix... t'havies llegit les lectures abans i les has meditat i a més doncs, has rebut doncs, l'exhortació del mossèn. Tot això, i més l'Eucaristia, evidentment, el cos i la sang. Doncs això és el que hauríem de viure com a diferents, no? Perquè sí que és veritat que hi ha de tot.
Volia preguntar-te si tenia temps d'explicar una anècdota, però em dius que no, doncs no.
Si, continua, si, de vols, si vols, ara, quan hàgim sentit l'Evangeli, la pots...
No, és que és aquí, és en aquesta línia.
Va,
no,
és una anècdota. Digues, digues, digues. No, tira. Tindrem menys temps per comentar l'Evangeli, però digues, si és important, Ramon, si és important, digue-la. Val, doncs continuem.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge 20 de durant l'any és de Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús digué als jueus... Jo sóc el pa viu baixat del cel. Qui menja d'aquest pa viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn perquè doni vida al món. Els jueus es posaren a discutir. Deien, com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seva carn per menjar? Jesús els respongué, us ho dic amb tota veritat. Si no mengeu la carn del fill de l'home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert, la meva carn és un veritable menjar i la meva sang és un veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel, no és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa viuran per sempre.
Amb aquest evangeli continuem amb el discurs del pa de vida dels darrers diumenges. Unes paraules de Jesús que ens conviden a adherir-nos a ell, a alimentar-nos d'ell, perquè és l'únic pa capaç de donar-nos vida plena als homes. Tertulianes, sí, tertulians, sí, teniu la paraula.
Tertulianes.
Sí, mossèn, crec que podeu explicar el que volíeu explicar, perquè està amb molta continuïtat aquest evangeli amb les lectures anteriors.
No era una anècdota, no sé, és que vam passar llavors, però bueno, és igual. Fa dies, potser fa un mes i mig, que vaig pujar a celebrar la missa a Erts, un poble petit, era la festa major, i pujava després de la missa de les misses d'Andorra la Vella. I era aquell diumenge que hi havia hagut la lectura que Jesús i els apòstols anaven a un lloc solitari a descansar i es van trobar amb tota aquella multitud de gent que l'esperaven i tot això. Però llavors, comentant allò, Jesús dona més importància a les persones. Tant, davant de l'agenda que tinguem, davant de les coses que haguem de tenir, les persones són més importants. Bé, vaig comentar això. Quan acabem la missa, hi havia un matrimoni que pujaven a Erts, m'ho havien dit, pugem a Erts, m'ho senten. I jo, bueno, doncs vinga, va, anem. Vam acabar la missa, jo agafo i marxo cap a Erts. I ells van arribar bastant tard. Després de la missa vam parlar de que, m'ho senten, dius que ho hem fet tard perquè hem trobat una veïna que tenia ganes de parlar. I jo, com que vostè ens ha dit que primer són les persones, doncs nosaltres ens hem quedat enraonant amb aquella veïna. Allò que dèiem de que la missa del diumenge, sí, esclar, té repercussions de la vida cada dia, si la vam aplicar. Aquella bona gent van estar a escoltar-se la veïna amb el rotllo que es va engegar, perquè havíem dit que les persones són més importants. Bueno, aquí anem al pa de vida. Jo sóc el pa viu baixat del cel, el seu Jesús. És clar, quan això ho senten els jueus, i sobretot quan hi ha afegit una idea nova, que és el pa que jo donaré, és la meva carn. Quan afegeixes la meva carn, és allà on es destruta el pensament d'aquests jueus que s'escoltaven. Perquè hi ha un element que hem de tenir en compte. Quan traduïm carn, carn tradueix les paraules sarx en grec o basar en hebreu, que vol dir la totalitat de la persona. No només la materialitat de la carn, la totalitat de la persona. És tota la totalitat de la persona que nosaltres, Jesús, ens doni totalment i que nosaltres rebem totalment. En l'Eucaristia rebem la totalitat de Jesús. Aquest concepte de totalitat.
Molt interessant aquest concepte, perquè és veritat, si no coneixes a vegades l'origen, no?, de les paraules inicials, quan va ser escriure l'Evangeli, a vegades les traduccions tampoc ens donen tota la idea. I això és veritat el que comenteu, mossèn, amb la vostra experiència bíblica, que és molt diferent parlar de la totalitat que de la carn, no? Però sí que pobra gent devien quedar parats amb aquestes paraules. Nosaltres, amb la nostra experiència de vida cristiana, ho entenem, però en aquell moment doncs era una cosa molt, molt novedosa i molt estranya, no? Sí, avui en dia sabem que això, que Jesús se'ns dona totalment en l'Eucaristia i també se'ns dona en la taula de la paraula. Per tant, en la celebració del diumenge doncs, ens dona aquesta força, no? Doncs particularment penso que és aquesta força que traiem de l'Eucaristia, dominical principalment, quan podem assistir en els dies que no són el diumenge, la taula de la paraula i la taula de l'Eucaristia. Aquesta veritable beguda, aquest veritable menjar, és la nostra font de vida, és la plenitud de la nostra vida. I és la força de poder fer el que dèiem abans, que podem portar a la vida el que hem après, no?
Aquest concepte que has apuntat fa un momentet de les traduccions, Clar, les traduccions a vegades ens passen desapercebudes, però cuidado, perquè tenen la seva importància. Quan diu, fixa't, diu veritable, és un veritable menjar i una veritable beguda. Veritable vol dir autèntic, real, no imaginatiu o metafòric, no, no, no. Realment és aliment. Realment, el pa i el vi de l'Eucaristia realment és aliment. No pel cos, i això també ho hem d'entendre, però per la persona. Clar, en el pensament de Jesús, sards és la totalitat, és aliment per a totalitat de la persona. No només pel cos, pel cos en menjarem un arròs després de missa, a l'hora de dinar, però per la persona, per l'esperit, aquest pa i aquest vi és un veritable menjar, una veritable beguda. Veritable. Autèntic, és real. No simbòlic, no, simbòlicament prenem el bocí de pa, no.
Això és important, de tenir-ho present, que estem rebent el veritable totalitat, la veritable totalitat de Jesús, no? I això ens ajuda amb aquest objectiu que dèiem abans de començar la nostra setmana o la nostra vida, o continuar la nostra vida amb aquest esperit de Jesús. I a vegades això reporta sacrificis o reporta esforços, perquè, clar, no és allò de dir de fer només el que és agradable. A vegades hi ha una veïna que et necessita o una senyora que t'entretén quan vas a fer una altra cosa que per tu és molt important. I aquesta experiència l'hem tinguda tots, de voler fer, no sé, o voler anar a missa un dia de cada dia i no poder anar perquè et porten els nets, això, per exemple, doncs com a iaia, doncs això puc certificar. O a vegades he quedat amb algú de la parròquia i llavors tens que dir, mira, és que ara el meu net s'ha posat malalt i no puc fer doncs aquesta reunió. Però és veritat, que dependent la farem, no per això es deixa de fer, però sí atendre en cada moment doncs el que Déu et va posant al davant. Els que som pares i avis, doncs també tenim unes obligacions que hem d'atendre i que també estan dins del que Jesús vol de nosaltres.
I encara hi veuria un punt, comença a sonar la música, que és aquesta immanència entre Jesús i el Pare i nosaltres i el Pare. A mi m'ha enviat el Pare que viu. Jo he vist gràcies al Pare, qui em menja a mi viurà gràcies a mi. Aquesta unió del Pare al fill Jesús i el que menja el cos de Jesús.
Molt bé, doncs hem arribat al final del nostre programa. Moltíssimes gràcies, Anna Villas.
Gràcies a vosaltres.
També moltíssima gràcies, mossèn Ramon
Sàries. No més faltaria, les tens totes, Maria, les gràcies.
També agraïm al nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, i la locució de la lectura l'ha fet la Cristina Orduña, la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem diumenge vinent aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies també pels seus missatges de correu electrònic que ens fan enviant-nos comentaris, suggeriments, opinions. Recordem la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Passin un bon diumenge i una abraçada per a tots i totes. Adeu-siau.